a partir del migdia, quan hi hagi la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en el qual haurem de conèixer els detalls de com i de quina manera el govern espanyol aprova aquesta retirada de l'obligació de l'ús de mascaretes en interiors, que va començar ara fa un any i nou mesos, Hem estat pràcticament dos anys amb l'obligació de l'ús de la mascareta en els interiors a casa nostra. Va, que tenim ganes d'abordar aquesta qüestió en temps de tertúlia i de parlar també, evidentment, de la ressaca d'aquesta Setmana Santa. Quina Setmana Santa, eh? Semblava que la pandèmia era absolutament història. I demà en tindrem un pas més a partir del que avui s'aprovi amb aquesta retirada de la mascareta i parlarem, i molt, evidentment també, d'aquest cas Pegasus. Avui, la tertúlia al matí a Ràdio Estel amb la Jessica Mouzo, amb el Joan Serra i amb el Josep Maria Brunet, després de la publicitat.
Ràdio Estel.
Més novetats, més continguts, més Ràdio Estel. Amb la nova app Ràdio Estel oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis. Descobreix els nostres podcasts, gaudeix dels programes i les seccions a la carta o escolta'ns en directe. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Descarrega-te-la. En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat. Un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Feina, nens, rentadores, exàmens, factures, sopars... Atura't, desconnecta. Tot el que necessites ho tens molt a prop. Vine a Montserrat i endinsa't en un parc natural amb un patrimoni geològic únic. Viatja amb el cremallera i el funicular, visita el santuari, puja a l'aeri. Molt per fer, molt per veure, molt per viure. Molt Montserrat.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Acabarem aquest temps de tertúlia aquí al matí a Ràdio Estel. Jessica Mouzo, com estàs? Benvinguda.
Gràcies
per acompanyar-nos avui. Joan Serra, ben tornat.
Molt bon dia, Pau.
Aprofitada aquesta Setmana Santa o no?
L'hem aprofitat, almenys els festius.
Ganes de retirar mascaretes en interiors?
Moltíssimes ganes. Ja, fins i tot, allò mentalment, ja ens n'havíem oblidat i tot.
Hi ha moments. Aquest matí, nens i nenes de Catalunya sense mascareta asseguts una altra vegada davant del seu professor. Són les 9 i 5, per tant, ara ja han tornat tots. Els més petits, els més grans, que els instituts s'hi posaven a les 8, els nens a les 9, i que, per tant, avui tornarem a veure aquesta imatge de nens a classe sense mascareta. Un any i 9 mesos, Jessica? Un any i nou mesos de cares tapades a les aules, eh?
A algunos se les ha hecho muy largo y otros le echarán de menos, seguramente. Veremos a ver qué pasa esta semana. Los pediatras ya dicen, no obliguemos a los niños a nada. Si se la quieren poner, si se la quieren seguir poniendo, vaya, que se la pongan. Si se la quieren quitar, a partir de hoy, en Cataluña, de mañana, el resto de España ya lo pueden hacer, o sea que veremos a ver qué pasa.
Veurem a veure com acaba anant tot plegat. Evidentment, haurem d'estar molt pendents de cara al migdia de la roda de premsa que hi hagi després del Consell de Ministres per saber exactament en quins termes s'acaba aplicant aquesta retirada de les mascaretes. Ja d'entrada, les empreses fan dies que ja estan treballant, perquè ja el govern va dir, Joan, nosaltres ho aprovarem i després cada empresa, després, que s'espavili, diguem-ne, no? Que sigui conscient del que hi ha i que gestioni.
Sí, això remet molt, per exemple, al teletreball, no? Amb el que va passar, amb indicacions governamentals, tant de la Generalitat com del govern espanyol, però després l'aplicació requeria... Bueno, hi havia molta variabilitat, no? En funció del que feien les empreses. És veritat que no existeix l'obligació del teletreball, no hi ha aquesta aplicació, no? Però en el cas de les mascaretes m'imagino una cosa, no sé si exacta, però amb certes similituds, no? I segurament tots plegats ho farem de manera progressiva, no? A l'hora d'adaptar-ho als nostres espais laborals.
Passa que també amb la dificultat de gestionar el com des d'un punt de vista personal de cada treballador, això s'acaba portant, perquè no és el mateix que la persona que seu al teu costat tingui 25 anys, no? Per exemple, que no pas que la persona que tens al costat en tingui 50 i que pugui patir perquè potser, jo què sé, pateix algun tipus de malaltia associada i pensa, escolta'm, jo no vull anar sense mascareta, però és que tampoc vull que la gent del meu entorn hi vagi sense mascareta. Ah, i això és el que ara s'ha de començar a gestionar. Ja sé que perquè el centre de treball, vull dir, una cosa és l'opció personal, de posar-se-la o no posar-se-la. Clar, després hi ha la percepció, diguem-ne, de risc o de seguretat que tu puguis tenir amb el teu entorn.
Claro, pero ahí está tu decisión personal. Una cosa es lo que diga el centro de trabajo, evidentemente, pero que ahora se permita retirar la mascarilla no significa que nos obliguen a quitar la mascarilla. Uh-huh. Es decir, si tú te sientes inseguro, puedes seguir llevándola. Evidentemente hay que aplicar el sentido común en todas partes. Si de repente en el trabajo, pues a lo mejor hay grandes aglomeraciones, estás en una empresa muy grande, lo que sea, quizás tiene sentido seguir llevándola. De todas formas, no hay que olvidar que la inmensa mayoría de la población española está vacunada. Entonces, el riesgo se ha reducido muchísimo. Pensad que, aunque la incidencia, por ejemplo, sigue siendo bastante alta, ahora ya no, hemos dejado de contarla, pero en los mayores de 65 está en unos 400 casos por 100.000 a 14 días, ya no significa igual que el año pasado. Las UCIs, las camas de hospitalización han bajado muchísimo. ¿Eso qué significa? Que evidentemente el riesgo es menor. Entonces, quizás tampoco hay que dramatizar y ver la situación actual como la veíamos con los ojos de 2020. Ha cambiado, no es exactamente lo mismo.
Segurament el més estrany és que hagi trigat tant, no?, en arribar una decisió com aquesta. O sigui, perquè fa setmanes i setmanes que n'estàvem parlant de si l'escola, de si els nens havien de ser una mica abans i nosaltres. Pedro Sánchez, jo recordo que va haver-hi un moment que durant 3 o 4 setmanes, pràcticament cada diumenge, sortia a dir, està a punt, després ja va callar, perquè no hi havia manera que arribés al moment. Però recordo diversos diumenges en què un, perquè va fer un míting a no sé on, l'altre perquè hi havia comitè federal del PSOE i també ho va deixar anar. Després ja va quedar allà desaparegut, no? Però...
Muy pronto, nos decía todo el rato, ¿no? Que no sé cuántos artículos escribimos. El gobierno dice que muy pronto, el entrecomillado ese, pero no llegaba nunca el muy pronto. Sí, es que el problema es que ni siquiera entre los propios expertos, los epidemiólogos, los infectólogos, lo tienen muy claro, porque es que no sabes en realidad lo que va a pasar. La previsión, que sí, evidentemente tendrá que subir un poco la incidencia, seguramente, pero no sabemos cuánto, no sabemos hasta qué punto.
No, tampoco apuntem, Vull dir, ara mateix tampoc ho estem ni comptant.
Exacto, pero bueno, puedes empezar a intuirlo si se llenan las camas de los hospitales o si de repente hay mucha afluencia en atención primaria, ¿no? Pero es verdad que la previsión es que evidentemente suba un poco la circulación del virus, pero tampoco sabes cuánto exactamente. De hecho, por eso los pediatras decían, hace ya un par de meses, decían, es un buen momento para retirar las mascarillas en los coles, porque los niños pasan la enfermedad leve y nos puede servir como una especie de momento para monitorizar lo que sería una desescalada progresiva, ¿no?, de la mascarilla, para ver qué pasa en este entorno que está bastante controlado. Al final no fue así, los niños se la sacan al mismo tiempo que el resto de la población, pero bueno, veremos a ver.
Joan, que t'he tallat i saludo també el Brunet.
Sí, no, pensava que en com les mascaretes, com ara deia bé la Jessica, com que no hi ha una unanimitat en els experts, no?, a l'hora de decidir-ne quina és la seva aplicació més adequada, recordo episodis en com se n'ha fet un ús polític de les mascaretes, no? Penso, per exemple, en aquella conferència sectorial, ho recordareu, en què va sortir Pedro Sánchez, i prèviament, fins i tot durant la reunió amb els presidents autonòmics, ja s'havia filtrat que recuperaria la mascareta a l'exterior en un moment en què tothom ja donava per assumit, i hi havia moltes veus científiques que deien que no tenia un efecte especialment beneficiós, no?, la introducció una altra vegada de la mascareta a l'exterior. Jo crec que en això el govern espanyol, segurament també la Generalitat en algun moment, no?, però aquesta competència com que el govern espanyol l'ha assumit, ha jugat amb aquesta variable, que era molt visible. És a dir, quan tu reintrodueixes, per exemple, la mascareta a l'exterior, és una mesura que la gent percep de seguida, no? I a vegades, o potser en aquella ocasió, va servir per tapar altres coses que no s'acabaven de fer, no? Però bé, és veritat que ara, en aquesta etapa, ara ho deia la Jessica, segurament adaptarem, no?, actuacions que poden ser més progressives, també tenint en compte, o en teoria aplicant el sentit comú. Hem de recordar també que no tots els llocs de treball són iguals. És a dir, hi ha professions liberals, en què hi ha unes condicions a les oficines que permet, doncs, segurament treballar amb espai i amb la distància requerida, no?, i això, doncs, et convida més a treure la mascareta, i en d'altres situacions, doncs, que potser pot ser més complexa, fins i tot per la interiorització que en pugui tenir el propi treballador de la seva seguretat, no?
Josep Maria Brunet, com estàs? Molt bon dia.
Com anem? Jo us escoltava. Digues.
No, que tenim aquí, que la tècnica semblava que no sabia... No volia tornar de vacances de Setmana Santa i no et podia saludar. Ara ja sí. Ara ja tot en marxa. Escolta'm, amb ganes o no de que retirin la mascareta en interior, Josep Maria?
A veure, és obvi que és una incomoditat per tothom. No pertany la mascareta, diguéssim, a la nostra cultura. No estàvem habituats. Ho dic perquè crec que en altres països tenia més tradició com a prevenció, sobretot el transport públic. Jo, en fi, Madrid, que és una ciutat pues, molt turística, en els darrers anys, doncs, ja havia observat, no?, la presència de gent amb mascareta i doncs, parlant idiomes estrangers. Abans de la pandèmia, vull dir, sobretot des de països d'allò que abans es deia el lejano oriente. Doncs mira, jo crec que ara, clar que tothom tindrà un sentiment d'alliberació si deixa de ser obligatori l'ús en interiors, menys en determinats llocs com aquest que ara citàvem, no?, del transport, però jo seguiria recomanant prudència. I als interiors, per exemple, també, és a dir, una cosa és que tinguem tots moltes ganes de prescindir-ne i una altra cosa és que la seguretat de tots no reclami encara doncs, el fet de ser prudent. A Madrid, bueno, ja veieu que es van guanyar unes eleccions, tot dient que mascarilles fuera, libertad, libertad. Però jo crec que aquest és un fenomen, doncs, no, en fi, no sé si repetible, però que té que veure amb les circumstàncies del moment, no? Jo crec que, escoltant els epidemiòlegs, reiteradament, doncs arribes a la conclusió de que precisament perquè no hi ha una unitat de criteri, la prudència segueix sent una bona norma de conducta. Per tant, què diria? Pues que no tenir, en definitiva, cap aproximació paranoica al tema, però sí mantenir un nivell de prudència que ens faci allà on no puguem tenir seguretat de ventilació, on no hi pugui haver distància també garantida, doncs tornar a les relacions socials que teníem abans de la pandèmia, segurament, si el que volem és la màxima seguretat, serà encara un procés lent.
Estava pensant, Josep Maria, que en realitat, Josep Maria i Joan i Jessica, aquelles empreses on demà no calgui utilitzar la mascareta, segurament la imatge de la pandèmia ja quedarà molt lluny, perquè és l'únic que ens recorda cada dia que encara hi ha pandèmia, és que quan arribem a la feina, si has anat amb el metro, evidentment has portat la mascareta, però la gent que va anar a peu a la feina, l'únic moment en què es posa la mascareta de manera continuada i durant hores, per dir, ei, que el bitxo continua aquí, és a la feina, quan es posa la mascareta.
Sí, sí, totalmente. Es que es lo que nos falta, digamos, por romper, ¿no? De alguna manera. De hecho, una cuestión que siempre nos decían los expertos es no va a haber un día que se acabe la pandemia. O sea, quizás el día en que se acabe la pandemia, es decir, que el virus pues ya circule de forma endémica o no sé, imaginaos que deja de circular, lo dudo mucho, pero nosotros ya estaremos. O sea, para nosotros ya habrá pasado ese momento, seguramente por esto, porque poco a poco vamos abandonando todos los elementos que han sido, digamos, significativos y que han marcado de alguna manera visualmente y emocionalmente esta crisis sanitaria, ¿no? Yo es que no estoy tan convencida, de todas formas, de que la mascarilla se vaya del todo, porque, bueno, ahora viene el verano, pero luego en otoño volverá...
Si entraré, pero aquesta Setmana Santa, Jessica, o sigui, la mascareta...
I antes de Setmana Santa.
No, sí, no, abans també, però em refereixo que ara que hi ha hagut aquest període, diguem-ne, una mica de vacances, que la gent ha canviat el xip completament,
sí.
Hi ha moltíssima gent que han estat 4, 5 o 10 dies que no han fet servir la mascareta, segurament, pràcticament per res. Si han estat a la platja o han estat a la muntanya, pel que s'ha vist a les carreteres del país, crec que hi ha molta gent a aquesta hora que feia entre 10 i 5 dies que no es posava en mascareta.
Totalmente. Però és que esto, de alguna manera, també ocurría antes, porque yo siempre digo que es como muy gracioso ese momento en el que te pones la mascarilla para entrar a un restaurante, te la quitas, en cuanto te sientas, estás con 10 personas comiendo tranquilamente, ahora sí, para ir al baño te levantas y te la pones. Que en el baño, o sea, de camino al baño es muy raro que te encuentres a alguien de frente que te tosa o que te vaya a infectar en realidad. Pero es toda esta paradoja que se ha montado con la mascarilla y que al final es verdad que nos genera una sensación de seguridad, a lo mejor, tenerla, pero la gente está también muy cansada y hay cierto hastío. Entonces, no sé hasta qué punto, yo decía, no sé hasta qué punto se va a retirar de todo, porque es verdad que vendrá el invierno, vendrán otros virus respiratorios. De hecho, los pediatras nos dicen, seguramente habrá más casos de COVID, pero no solo de COVID, habrá más casos de gripe A, habrá más casos de virus sincitial, que es el que provoca las bronquiolitis en los niños. Es decir, vendrán otros microorganismos que nos harán recordar lo bueno que es tener mascarilla a veces, que nos evita no solo el coronavirus, sino otros patógenos que también nos generan infecciones, ¿no? De todas formas, yo digo que ahora, de cara al verano, evidentemente cada vez la utilizaremos menos, pero es que cada vez estaremos más tiempo en la calle. Dentro, como tú decías, solo para trabajar, seguramente.
Joan.
Sí, no, i pensava també en la realitat, perquè a vegades projectem la vida en funció dels nostres hàbits, no? I per exemple, jo utilitzo el metro per venir fins aquí, i per tant la mascareta continuarà formant part de la meva vida quotidiana, però no és segurament el mateix la realitat urbana que la realitat més rural, no? I Catalunya té molts municipis, i a mi em sembla que és veritat que en el dia a dia de molts treballadors pot ser que aquesta realitat vagi desapareixent progressivament. A la ciutat o a les ciutats més grans em costa de veure, perquè l'ús diari i constant del transport públic t'obligarà a portar la mascareta. I és cert que serà difícil que desaparegui de les nostres vides. Ho dic també pensant no només en la Covid, com deia ara la Jessica, no? Sinó en altres realitats de virus, no? Que ens pot servir, no? Com un element de protecció que fins ara no teníem interioritzat i ara ja tenim interioritzat, no? Jo crec que amb això ens hi podem trobar, no? Que també hi hauran aquestes realitats diferents en funció dels
hàbits. Però tu t'imagines, per exemple, una societat a la qual entris a una botiga a comprar-te roba i et posis mascareta?
Però és que abans de la pandèmia ja ens trobàvem en situacions com aquestes. La gent que vivim a Barcelona, no? Quantes vegades havíem pujat al transport públic i ens trobàvem turistes, segurament...
Sí, però fixa que,
més del món asiàtic,
però fixa que no? Jo no et pregunto pel transport... És a dir, jo estic convençut que entrarem a comprar a les botigues de roba sense mascareta i anirem al metro amb mascareta. És a dir, el que ens passa ara d'anar pel carrer sense mascareta, entrar a la porta del restaurant, posar-te-la per creuar el passadís i seure, que dius, no té cap sentit, però,
té molt poc sentit,
però ho he fet... És bastant probable que ara, diguem-ne, passem a un món en el qual baixarem el metro per per hàbit, no? I ens posem la mascareta, però que entrem a comprar, i si no és a una gran superfície, no?, que se'ns dispararan moltes alarmes, no molt probablement no en fem ús.
Sí, sí. No, jo crec que la percepció aquesta de que la mascareta no desapareixerà del tot de les nostres vides, almenys en els propers mesos, jo crec que això ho podem assumir. Primer perquè el virus no desapareixerà del tot, no? I ens pot servir d'aprenentatge per a altres situacions. I després per aquestes realitats quotidianes que segur que ens ajudaran, no?
Josep Maria.
Jo crec que, a veure, que l'important aquí és que tothom respecti els sentiments de seguretat de tothom. És a dir, que el fet de portar mascareta ara no sigui doncs, generador de complexos, no? Mira, aquest quina por que té, ara segueix portant-la quan ja no fa falta. Jo crec que s'hauria de garantir aquest sentiment de seguretat de la gent, que la llibertat consisteixi en aquest moment en què ja, diguéssim, la pandèmia, si no està vençuda, doncs està, diguéssim, molt més controlada, la possibilitat dels contagis, perquè hi hagi, doncs, dic, en aquesta situació, un respecte a la lliure decisió de tothom. Sabent que efectivament, jo crec que aquest objecte, anava a dir aquesta prenda, ha vingut per quedar-se. És a dir, jo crec que hi haurà persones, i no només gent gran, que mantindrà l'hàbit i que, doncs, mentre tingui aquest sentiment de que hi pot tenir un problema de salut, i no un problema de salut banal, doncs, que amb uns quants mocadors s'arregli, sinó que pugui contagiar-se d'una malaltia que ha provocat moltes morts, mentre aquest sentiment continuï en moltes persones, doncs la tindrem com un objecte de la nostra vida quotidiana. I dic que crec que ha vingut per quedar-se perquè probablement aquests hàbits que estem descrivint, sobretot en ciutats amb molt turisme, doncs farà que dintre del nostre àmbit cultural doncs ja sigui una prevenció més respecte a la malaltia. Sé que es poden produir situacions aparentment contradictòries. Tu deies, Pol, si vas a una botiga no et poses la mascareta perquè estem en aquest moment en què a l'interior ja no fa falta, però hi està plena de gent, i després vas al metro i te l'has de posar perquè allà sí que és obligatòria, sona molt contradictori. Però pensem en una cosa, a veure, inclús la botiga amb més clientela, no?, de ciutats com Barcelona o Madrid, que pot rebre durant un dia centenars de visites, però clar, el transport públic té milers d'usuaris, per tant la multiplicació del risc és molt més alta. Ho dic perquè a mi em sembla molt bé que en determinats ambients, com és el del transport públic, segueixi sent obligatori. I inclús et diria que per una qüestió, en fi, ja no d'imposició, sinó de lliure acceptació de que es conviu amb el risc, però també amb la prevenció, doncs hi hagi molta gent que ja la porti sempre a la butxaca. I el dia que vagi al metro sol al vagó no se la posi, però el dia que hagi d'empènyer per entrar, com a primera hora dels matins, doncs hi vagi i la porti sempre a la butxaca i se la posi. Per tant, jo et diria màxim respecte al sentiment de seguretat de tothom.
Sí, a propósito de lo que ha dicho ahora José María de los complejos, yo el otro día hablaba con un hombre que es trasplantado y él me decía, precisamente me decía, a mí me han regalado una nueva vida, trasplantado de corazón estaba, y me decía, me han regalado una nueva vida, no voy a desaprovecharla. Y me da igual lo que me digan por la calle. Dice, de hecho estoy muy acostumbrado a que me digan cosas porque antes de la pandemia él ya había tenido que llevar la mascarilla durante un año por el trasplante y decía, yo iba por la calle y me llamaban Michael Jackson. Entonces me da igual lo que me digan. O sea, ande yo caliente, ríase la gente, ¿no? Y yo le decía, claro, evidentemente tienes razón, pero es que tampoco hay que olvidar otra variable y es que no sabemos qué va a pasar con el virus. Ojalá no pase nada, de verdad, ojalá estemos como ahora a tocar madera, pero, por ejemplo, ahora en China están creciendo los contagios, tiene una población enorme susceptible de infectarse, y es verdad que cuanto más circule el virus, más riesgo de que genere nuevas cepas o subvariantes. Entonces, al final, hay que aplicar también un poco esa prudencia y sobre todo pensar que todas estas medidas que estamos avanzando, desescalando, podemos volver atrás, podemos dar pasos atrás y que dentro de 2 meses, 3, los que sean, los coles vuelvan a tener mascarillas, nosotros volvamos a ir por la calle con mascarilla. Es decir, que igual tampoco tenemos que cantar victoria tan rápido porque este virus nos ha dado bastantes golpes.
Passa que segurament ara ha arribat un moment en el qual, no? Jo abans feia la referència als departaments de riscos laborals, no? I ara que tu parlaves, per exemple, d'aquesta persona trasplantada amb la qual tu parlaves fa un temps, moltes empreses ara justament el que hauran de conjugar, i això pot arribar a ser molt complicat, sobretot en empreses on treballi molta gent, és les casuístiques personals d'una plantilla que, si per exemple tens gent de diverses edats, no percebin el risc igual i que per tant no se senten igual de còmodes amb una decisió d'una empresa X dient aquí tothom seguirà amb mascareta, per exemple, i si tu tens una plantilla majoritàriament jove pot venir molta gent que et digui però per què? No? Jo ja no vull que mantenir aquesta imposició, o que passi al revés, que hi hagi una empresa que decideixi, escolta'm, a partir d'ara, com que la distància és suficient i entenem que la ventilació també, la mascareta se'n va. Que hi hagi tot de persones que puguin ser relativament grans i que diguin què vol dir, però si hem anat tan bé com fins ara i no passa res, portem-la, no? I la gestió aquesta personal és molt complicada també des d'un punt de vista de l'empresa. Mm-hmm. Sobretot si dius mascareta fora.
A mí me parece más complicado que digan mascareta para todo el mundo, la verdad, porque seguramente es cierto que si un equipo de prevención de riesgos laborales dice en una empresa nos quitamos la mascarilla de todo el mundo, las personas que quieran seguir llevándola se ponen una FP2 bien ajustada, por favor, eso es lo más importante, bien ajustada, tapando nariz y boca, y estarán protegidos. O sea, estarán protegidos ellos y evitarán también transmitir el virus si es que están infectados. El problema o las disputas laborales o el mal ambiente laboral se puede generar al revés, yo creo. Es más fácil que suceda al revés, cuando la empresa te obliga a llevarlo y nadie, o la inmensa mayoría de los trabajadores, no están de acuerdo porque no tienen esa percepción del riesgo y consideran que no es necesario. Yo creo que ahí seguramente sería más complicado.
Hauria de
primar la generositat, sobretot als llocs de treball. La generositat entesa com el respecte mutu i la comprensió de les situacions, inclús et diria per franges d'edat. És a dir, que en una empresa on es barregin diverses generacions, la gent que tingui 25 o 30 anys es rebel·li contra la que 3 de 55 o més, no té sentit. És a dir, igual que el transport públic, ja que parlem sobretot de transport públic i de llocs de contagi, el que veiem són advertències respecte a el que cal fer amb els seients, no? Que no cal que et diguin que si entra una senyora amb 8 mesos d'embaràs, deixa-la seure, aixeca't, nano. Doncs jo crec que hauria de ser una mica aquest criteri de generositat, d'entendre les situacions dels altres, el que fes que es pugui conviure, inclús sense obligatorietats, només apel·lant aquest sentiment bàsic de solidaritat entre les persones. I després, una altra qüestió respecte a la vilipendiada mascareta. En fi, a mi m'emprenya la roba d'hivern. Jo vull que faci estiu. Jo vull viure al Carib. Vull anar sempre amb màniga curta. Vull ser feliç. I vull estar en un ambient natural fantàstic. Però, carai, arriba l'hivern, fa fred, m'he de posar tota mena de prendes per abrigar-me. I què faig? M'emprenyo amb el món? És a dir, si cal posar-se una mascareta perquè dona seguretat, imagineu-vos, la Jessica deia ara, no sabemos què passarà, bueno, doncs si passa algo negativo, hi haurem de tornar. És a dir, entenc que predomini en molts de nosaltres el sentiment de vull tornar a respirar bé, m'emprenya portar això tapant-me la boca i el nas, però allà on faci falta i on sigui un criteri de respecte als demés el que s'hagi d'aplicar, carai, escolta, no tinguem un concepte de llibertat tan equivocat.
Ai, veurem què acaba passant. Veurem què acaba passant. També avui, avui tindrem aquesta primera prova o aquesta primera mostra del que pugui acabar passant a les escoles, a les escoles del país. Bé, jo, amb nens que he pogut parlar aquests dies, he de dir que estaven més o menys contents, tampoc els acaba de molestar. També és veritat que la fan servir com la fan servir, i per tant, vull dir, si els molestava, es destapaven el nas i allà no passava res, diguem-ne, no? Però tampoc he detectat una fusivitat molt gran, i fins i tot hi ha molts nens que deien no, jo la seguiré portant. Molt segurament perquè els més petits, per exemple, tota la consciència que tenen d'anar a escola és amb mascareta.
Sí.
Els més petits, vull dir, no tindran el record d'haver estat a escola sense mascareta, per tant, si com els diuen, no, és que ara ja te la pots treure, diran, bueno...
Es que los niños se acostumbran, yo creo, muy rápido a todo, ¿no? De hecho, son el ejemplo que los adultos tendríamos que haber tomado a la hora de asumir las restricciones sociales que nos iban imponiendo, ¿no? Porque los niños es como que lo han ido asumiendo. Les habrá gustado más o menos, pero han sido los que más tiempo han estado confinados. Los que han tenido que llevar puesta la mascarilla más tiempo, siendo seguramente los que pasan la infección más leve y los que menos contagian o menos capacidad de transmisión tienen, ¿no? Y se han ido adaptando. Entonces, yo creo que para ellos será como un trámite. Se la sacarán la semana que viene, ya ni se acordarán de la mascarilla y ya está. Evidentemente habrá casos, que esto habrá que verlo también, los casos de los niños en los que ha supuesto un retraso en su capacidad de aprendizaje o lo que sea, ¿eh? Que es verdad que hay casos y que habrá que verlos. Pero la inmensa mayoría simplemente se adaptarán, y los adultos lo tomamos como, Dios mío, hoy se retiran las mascarillas de los coles, qué bien, los padres súper felices, y los niños, vale, ok, pues ya está, pues adiós, pues ya está.
Tal dia farà un any, no? I fins que hagi de tornar. Sola, fem una pausa per la publicitat. Passa un minut de 9:45 del matí i comencem a parlar de Pegasus. I parlem també una miqueta de la Setmana Santa, que vam d'estirar el bon sabor de boca d'aquests dies de vacances que s'han pogut fer. Doncs en parlem després de la publicitat.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot, ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé, de dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. Aquest Sant Jordi, escolta'l i mira'l a Ràdio Estel. Vine a veure'ns en directe a la parròquia de Sant Ramon de Penyafort de 10 del matí a 3 quarts de 7 de la tarda en programació especial del matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga, Trotamundos amb Miquel Mercadal, Tot anirà bé amb Toni Marín i Camins amb Rafa Sanahuja. Aquest Sant Jordi vine a veure la ràdio a la Rambla de Catalunya 115 de Barcelona. Escolta i mira el Sant Jordi amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Ahir coneixíem aquesta investigació, o més detalls d'aquesta investigació que ja fa un any aproximadament començàvem a conèixer, una mica més d'un any, fa ja, d'aquesta investigació que des de Citizen Lab es va fer, de com s'havia espiat a diversos líders polítics catalans a través d'aquest programa de nom Pegasus, desenvolupat per una empresa israeliana, en principi pensat per combatre el terrorisme i la seguretat nacional, que aquesta empresa israeliana en principi només pot vendre i ven a estats. El cas més famós, evidentment, va ser el de Roger Torrent,
i
Ernest Maragall, deia Roger Torrent, diguem-ne, perquè era president del Parlament de Catalunya i em va acabar fent un llibre, que el títol del llibre ja era Pegasus, vull dir que més clar,
diguem-ne. Més explícit no podia ser.
Més explícit no podia ser. Ara sabem que aquesta operació hauria anat molt més enllà. Segons la investigació de Citizen Lab, són més de 60 les persones que haurien estat investigades, espiades a través d'aquest programa, entre ells ni més ni menys que els últims 4 presidents de la Generalitat de Catalunya, els presidents del Parlament, Roger Torrent ara en fèiem referència, i també Laura Borràs, que n'és ara, eurodiputats en actiu ara mateix com Toni Comín, com Diana Riba, com Jordi Soler o Clara Ponsatí, membres de l'ANC, des de l'Hisenda Pelosia a Jordi Sánchez, o d'Òmnium Cultural, com la dona de Jordi Cuixart, la Txell Bonet, o hi havia també, per exemple, el Marcel Mauri, que era qui exercia com a vicepresident d'Òmnium mentre Cuixart era a la presó, però vaja, que in pectore doncs, feia les feines del president en representació pública en molts casos, o els advocats vinculats al procés. La llista és llarga, no? Llarguíssima. Diputats, etc. El Ministeri de l'Interior diu que ell no hi té res a veure, i NSO no parla. Ho dic perquè jo crec que també és bastant... És un detall que per mi és bastant rellevant. Clar, els investigadors diuen com que NSO només pot vendre a estats, nosaltres ens hem fixat, i qui està darrere aquesta investigació és l'estat espanyol. Ningú sap a qui li ven NSO aquest programa. Oficialment només el pot vendre a estats. A partir d'aquí, qui pugui utilitzar NSO o no, i amb quines finalitats, doncs, bueno, s'haurà de veure. En tot cas, el que és segur des d'un punt de vista polític és que no hi ha res que uneixi més l'independentisme que la repressió, fins al punt que això haurà aconseguit una imatge que fa la tira que no es veu, per exemple, avui a Carles Puigdemont i el Junqueras junts, amb Carles Riera de la CUP a Brussel·les en una roda de premsa, per exemple. Ja anant tots a l'una, Joan, amb això.
Sí. Aquesta fotografia que dius, per exemple, només s'havia produït en una ocasió des de la sortida de la presó dels presos, que és quan Junqueras i Puigdemont es van trobar. Ja ens podem imaginar la transcendència que té, no?, que aquesta fotografia es pugui fer. Aquesta és una primera lectura en termes polítics, que és el moviment independentista que ara mateix no té una estratègia compartida, que està absolutament erosionat, en què la convivència al govern va de conflicte en conflicte, no? Doncs, home, aquesta situació els uneix perquè, diguéssim, dibuixa, diguem-ho així, un adversari comú, que és aquest espionatge en què tots els interrogants condueixen a pensar que alguna cosa hi té a veure l'Estat. Primer, pel que tu explicaves, no? Perquè la venda d'aquesta tecnologia només té com a clients els estats, i després perquè ja estava documentat que el CNI havia utilitzat aquesta tecnologia. I jo, la primera reflexió que hi veig, necessària i jo crec que exigent, que és que les explicacions oferides ara pel Ministeri de l'Interior a mi em semblen absolutament insuficients. És a dir, si aquesta tecnologia només és exportable als estats i tenim precedents documentats que el CNI ha fet servir aquesta tecnologia, el primer interessat per desmentir de forma categòrica i amb proves que això no s'ha produït per no lesionar la democràcia, en aquest cas la democràcia espanyola, hauria de ser el propi govern espanyol. És a dir, el govern espanyol hauria d'estar interessat a esvair qualsevol ombra de dubte en relació a aquest espionatge d'un conjunt de dirigents que l'únic que tenen en comú és que comparteixen les tesis independentistes. Per tant, hi ha un objectiu al darrere de naturalesa política. Si ara en remuntem molt a la història, i jo crec que això en Josep Maria li agradarà, no és la primera vegada que els serveis secrets espanyols, en aquest cas ara el CNI, abans CSIT, es troben davant d'una situació d'aquesta naturalesa. Jo aquests últims dies he tingut l'oportunitat de llegir un llibre magnífic titulat El jefe de los espies, escrit per dos periodistes de l'ABC, que recullen els papers d'Emilio Alonso Manglano, el seu arxiu personal. Emilio Alonso Manglano, exdirector del CSIT a l'etapa de la transició i fins al recorregut dels governs socialistes, va haver de dimitir per les escoltes del CSIT a telèfons mòbils de l'època, que us podeu imaginar que utilitzaven poques persones, no? I entre els quals hi havia personalitats del món polític espanyol, als anys 90. Algú es pot imaginar que això no tingui cap vincle amb l'Estat en aquesta situació actual, sabent ja que el CNI ha fet ús d'aquesta tecnologia? A mi em sembla que això requereix moltes explicacions des del punt de vista del govern espanyol. I l'altra lectura que apuntaves abans és el matchball extra, no?, que li dona l'independentisme a aquesta situació. Perquè si el gestiona amb certa intel·ligència i oblidant-se de les fractures permanents que hi ha entre els partits polítics, doncs, home, és una oportunitat de recosir algunes ferides i de trobar una certa estratègia, ni que sigui per la confrontació o l'espionatge. No?
Ara hi entrarem. Josep Maria.
Sí, home, a mi la veritat és que no m'ha estranyat la publicació d'informacions en relació a activitats d'espionatge. Jo crec que, a veure, és comú a tots els estats. Per tant, no m'estranyaria gens conèixer o tenir, diguéssim, confirmació. El que passa és que dic que no m'estranyaria com a fet, però sí m'estranyaria que es pogués produir, perquè naturalment tot això es protegeix molt. Però dic que no m'ha estranyat el fet perquè estic convençut de que hi va haver activitats d'aquesta mena d'intent de control de la informació que circulava i que pogués ser invasiva per la privacitat de les persones. Però et diré que en els anys que vam viure en el passat, al voltant del procés, abans parlàvem de paranoies, no?, respecte a la mascareta, doncs paranoies respecte a la seguretat de les comunicacions, jo aquí a Madrid les vaig viure en tots els sentits. És a dir, parlaves amb uns i et deien «seguro que no s'escuchen», i parlaves amb altres i deien «segur que ens escolten». És a dir, que la paranoia anava creuada, no? Si parlaves amb algú d'un partit independentista, doncs pensava que segurament l'estarien espiant des dels òrgans de l'Estat, i si parlaves amb algú de certa rellevància d'un partit estatal o d'una institució estatal, et deia «segur que, en fin, los servicios de información del gobierno catalán estarán actuando». La histèria, et diria inclús, que es va apropiar de moltes persones que tenien el sentiment de que res del que poguessin dir quedava en el secret de les comunicacions. A mi em va recordar, en aquest sentit, en fi, jo entre les altres aficions en tinc una al cine, doncs, intensa. I bé, si bé, en fi, torneu la vista enrere, segurament recordareu algunes pel·lícules que, en fi, acaben, les coses que acabes veient et fan pensar que inclús que es quedaven curtes per descriure la realitat, però només en citaré dos. Una va ser molt famosa els darrers anys, La vida de los otros, era sobre l'activitat de l'Stasi, la policia política a l'Alemanya Oriental, i com s'espiava, doncs, en fi, per exemple, gent del sector cultural, per veure fins on podrien arribar a la tasca d'oposició al règim, i una altra, que és d'un gran nom de la història del cine, Francis Ford Coppola, que es titula La conversación. Aquesta és més antiga, l'actor principal és Gene Hackman, i en fi, descriu l'activitat de control que un detectiu, que és contractat per una història aparentment comú i banal de seguir, en fi, a determinada gent per interessos d'un particular, per la seva vida privada, doncs l'acaba obsessionant de tal manera, perquè ell pensa que pot produir la mort inclús d'una persona, la informació que ell està obtenint, i acaba absolut paranoic total ell mateix, pensant que ell està sent espiat. Doncs, bueno, ho dic perquè, primer, en fi, ja et dic, penso que hi hagi hagut activitats d'espionatge no m'estranya, és a dir, seria la confirmació d'una sospita generalitzada durant, sobretot, aquells moments, que van ser uns anys, i d'altra banda, doncs, crec que va arribar a una obsessió per part de moltes persones amb les que es va convertir en difícil el mantenir un contacte habitual, perquè no simplement creien que no podien parlar per telèfon.
Segurament el problema, Josep Maria, és que quan et surt una llista confirmada de més de 60 persones, el problema és que potser era veritat. Vull dir segurament moltes d'aquestes persones que tenien aquesta sensació, probablement ara el que comences a veure és que potser era cert.
Sí, però Pol, de les dues parts
problema. Per això ho dic. Però vull dir que clar que...
És a dir, la llista de persones vinculades a instàncies, partits o institucions que hagin tingut que veure amb els projectes independentistes és molt llarga. I no seré jo el que digui que això s'ha de veure amb normalitat. És a dir, és una invasió òbvia i és una vulneració de drets fonamentals. I per tant, allà on s'enganxi algú relacionat amb aquestes activitats, no és que se li hagi de retreure, és que se l'ha de portar a la banqueta dels acusats. Però el que vull dir és que els estats i no estats, les instàncies de poder, i això inclou les empreses privades, tenen una capacitat de control en aquests moments tan gran que això és el que sí que, paranoies a part, ens hauria d'espantar i hem de reprimir com a societat democràtica.
Jessica.
Yo es que para mí la clave principal de todo esto es que ha habido, o sea, o que hay labores de espionaje, eso vale, lo asumimos, pero lo que tenemos que saber es legal, no es legal. En este caso, creo que necesitamos, ¿no?, una orden judicial para poder escuchar o pinchar teléfonos de cualquier persona. ¿La ha habido? ¿La hay? ¿Pueden responder a estas preguntas? Es que el problema, que era lo que decía Joan, es que no hay suficientes explicaciones. Poniendo en duda absolutamente todo, empezando por la empresa israelí, que dice que solo vende a gobiernos, bueno, habrá que verlo, no lo sé. Pero, en cualquier caso, la pelota ahora mismo está en el tejado del gobierno español, de este gobierno, del anterior, si las escuchas llegan a la época de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo Central. La clave es que respondan a todo eso. Y en cualquier caso, a mí lo que también se me plantea es la duda de si estamos entrando en un nuevo escenario donde el uso de este tipo de tecnologías, de estos softwares, puede generar un nuevo escenario como de actitudes muy totalitarias, porque es que a mí este es el miedo real que
yo tengo. O sea, la pregunta seguramente es hasta el límite, ¿no?
Claro, exactamente. ¿A dónde vamos a llegar o hasta dónde podemos llegar? Se supone que estamos en un estado de derecho, pero claro, tiene muchas fracturas.
Perdoneu, i el per què, no? És a dir, perquè aquí el per què té una resposta molt senzilla, que és per idees polítiques.
Sí, però fixa't una cosa, que jo crec que és la clau. És a dir, aquest programa existeix perquè com a democràcies estem disposats a superar els nostres propis límits per justificar determinades accions. Aquest programa exposa una vulnerabilitat tal a les persones que no ho toleraríem en cap cas, però tolerem que aquest programa existeixi amb l'excusa que només el faran servir governs i només el faran servir per investigar qüestions vinculades al terrorisme o la màfia, no? I aleshores són situacions en les quals nosaltres, com a democràcia, decidim que ens autopermetem superar límits que considerem que són intolerables de traspassar. Però, en canvi, ens ho autopermetem per por, per temor, o sí, pel que sigui, no? Per aquest terror global, diguem-ne, en el qual vivíem. Clar, després ens n'aprofitem, però vull dir, som nosaltres mateixos que hem autoritzat aquesta tecnologia,
Però nosaltres mateixos com a estats democràtics.
Clar, per això t'ho dic, vull dir que la pròpia democràcia, diguem-ne, acaba sent víctima d'allò que acaba tolerant per por, moltes vegades, no? Que és l'existència o la compra de tecnologies com aquesta.
Haciendo una analogía es un poco... Ay, perdón. Perdona, José María.
No, Jessica, tira.
No, que decía, que se me estaba recordando ahora la época de George Bush, después sí, de los atentados del 11S, que en aras de la seguridad de la ciudadanía se traspasan unos límites, se permiten una serie de cosas que...
Bueno, hi ha un senyor que es diu Snowden, que viu a Rússia, i va denunciar una cosa que s'assemblava molt a Pegasus, però fet per l'Agència d'Intel·ligència Nord-Americana, per exemple.
Sí. No, però el que deia la Jessica té raó, és a dir, arran de l'11S hi va haver un enduriment legislatiu als Estats Units, comprat per la societat nord-americana, evidentment amb veus crítiques, però comprat pel conjunt de la societat nord-americana, amb un objectiu comú, que és combatre el terrorisme amb les eines més avançades de l'Estat, trepitjant fronteres que segurament en altres condicionants no serien acceptables en una societat democràtica, no? L'exemple de l'11S ha estat transportable a altres societats occidentals i ens hem dotat d'unes eines, no?, acceptades per uns objectius que llavors transportats a altres objectius, no?, ens semblen doncs, que vulneren drets fonamentals. És un debat imbrincat i molt complex de resoldre perquè trobaríem, diguéssim, com ho diríem, contradiccions, no?, tots plegats en la nostra manera d'auditar els fets que s'han produït. D'acord, som aquí.
Sí.
Per què em sembla flagrant aquesta qüestió? Perquè em sembla que en aquest moment ja, ara mateix, avui dimarts, el govern espanyol està negligint. Jo crec que en això el govern espanyol està negligint. És a dir, a mi em semblen molt tèbies les explicacions oferides fins ara. És una investigació d'un observatori absolutament prestigiós, publicat per una publicació absolutament prestigiosa, com el New York.
El New York.
Jo crec que les explicacions són molt tèbies fins ara. I avui veurem una fotografia que, evidentment, l'independentisme utilitzarà, no?, perquè és evident que hi ha un ús polític de tot plegat, però en un lloc que tampoc no és neutre, que és el Parlament Europeu. És a dir, és una voluntat explícita de transportar a Europa una fotografia que és molt incòmoda.
Bueno, bàsicament perquè avui el Parlament Europeu posa en marxa una comissió per investigar com s'ha fet servir Pegasus per investigar els càrrecs de la pròpia Unió Europea.
Per això que entraria en moltíssimes contradiccions de com una mateixa tecnologia, no?, ens porta de manera global a acceptar determinats usos i, en canvi, d'altres ens sembla flagrants. No?
Sí, Josep Maria.
Sí, no. A veure, jo crec que un cop més ens trobem davant de l'etern dilema entre llibertat i seguretat, no? Us posaré un exemple, no? Jo, aquesta, en fi, operativa de Pegasus desconec absolutament si va tenir alguna cosa a veure, però l'episodi que us volia recordar és el següent. Respecte a la transparència limitada que pot tenir inclús la informació que un estat democràtic doni sobre de què es nutreix i com es nutreix. Quan es van produir els atemptats de Madrid, a Atocha, el 2004, entre altres coses, quan la tasca policial doncs va aconseguir localitzar persones que havien format part del grup que va col·locar les bombes en una localitat de l'extraradi de Madrid. Ara, en aquest moment, no recordo quina era, però, en fi, era pràcticament, no?, doncs el cinturó de Madrid. I el govern espanyol, bueno, no sé exactament si el CNI o la policia directament, el Ministeri de l'Interior, va rebre trucades, que això es va explicar després, durant el desenvolupament del sumari i el judici, des de Rabat i des de Tunis. I què deien aquestes trucades? Que alerta, alerta, perquè als voltants de Madrid hi ha un grup que té a veure amb els atemptats, el qual els tenim controlats per les seves comunicacions telefòniques. Estaven parlant els membres d'aquest grup, que estaven en aquell pis, que recordareu que va acabar amb la vida de tots, perquè es van suïcidar en el pis. Va esclatar una bomba que, a més, va matar també un dels policies que intentaven entrar en aquell moment, no?, a la casa. O sigui, va acabar tot terrible, no? Doncs va haver trucades d'alerta des dels òrgans de seguretat d'aquests dos països, el Marroc i Tunis, dient que els que estaven dintre estaven trucant a les seves famílies per despedir-se. Per tant, que en qualsevol moment podia volar aquella casa, i efectivament va volar. Doncs clar, aquells governs, com ho van fer això per controlar a terroristes a Madrid? Com ho van aconseguir, això? Es pot explicar? Segurament, doncs jo des de luego, per lo que vaig veure del sumari i el judici, tot va quedar amb aquesta informació, però ningú va donar explicacions detallades del que havia passat. I ara mateix, vosaltres creieu que la intel·ligència nord-americana, per exemple, i la britànica, que em diuen que és molt bona, i no només per Le Carré i les seves novel·les, no estan movent molta informació obtinguda, vés a saber com, respecte a Putin i el seu àmbit de relacions més directe?
Passa que hi ha una... Tant,
el dilema és irresoluble.
Sí, sí. No, però jo crec que hi ha un pas...
Ells no tenen res que veure.
Hi ha un pas
ells,
que...
Ells governs sempre sí. Diran que no tenen res que veure.
Mira, ara ens seguim parlant.
Si s'enganxa algú...
Ara ens seguim parlant, que vull saludar el Jordi Castellà Roca, però només un matís, que jo crec que és la part interessant del debat, Josep Maria, al fil del que explicaves. Fixa't que m'has parlat de terroristes, de Túnez, de Putin, i ara estem parlant de ciutadans del nostre país que són representants electes i líders socials, diguem-ne. És a dir, no els estem associant ni a la màfia, ni al terrorisme, ni a la guerra... Eh?
I fins i tot no estem parlant ni de líders, fins i tot alts càrrecs del govern.
Però vaja, deixa'm un segon, Josep Maria, sisplau. El Jordi Castellà Roca està a punt d'entrar en una reunió, ens pot atendre 4 o 5 minutets, i li ho agraeixo molt. És professor agregat de la Universitat Rovira i Virgili, és director del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques i membre de la càtedra UNESCO en privadesa de dades del Centre per la Ciberseguretat, la investigació en ciberseguretat de Catalunya al CiberCat. Professor, bon dia.
Hola, bon dia.
Sorprès per l'abast de l'ús d'aquest programa Pegasus?
Sorprès, no, sabem que aquest programa existia, que hi ha, diguem-ne, tots eines d'aquestes i que preparen aquestes coses, per tant, això que sí que érem coneixedors, i també, s'intueix que quan hi ha un procés com el que va haver a Catalunya, pues, que hi hagi una vigilància. L'altra cosa és que ens puguem sentir, diguem-ne, pues, com s'està explicant, una mica enutjats, perquè penses que gent que són càrrecs elèctrics, això d'aquí pues, no hauria de produir-se, però els serveis d'intel·ligència de tots els països pues, agafen i posen aquestes vigilàncies.
És un programa molt complicat d'instal·lar en un telèfon mòbil o en una tauleta?
Clar, és que, diguem-ne, no és que si, les formes d'accés, no? Llavors és tu, si el teu telèfon no està, per exemple, actualitzat, o hi ha el que és una cosa que diu zero day, és a dir, que hi ha una vulnerabilitat en la qual el fabricant encara no ho sap i, per tant, no ha pogut corregir aquesta debilitat. Aquell és un punt d'entrada. Això permetria que, en alguns casos, enviant, per exemple, un missatge, ja es pogués instal·lar o executar aquest programa. I l'altra part és quan, amb sistemes d'enginyeria social, també un missatge, un document que tu creus per tu interessant, i al fer executar, diguem, descarregar aquest document o executar-lo, doncs ja s'instal·li aquest programa maliciós.
Li dic perquè, clar, la sensació de vulnerabilitat personal que a un li queda, perquè jo puc pensar, quan veig la llista, escolta'm, a la Neus Bonet, per exemple, no?, que és a la Txell Bonet, que és periodista, que és la dona del Jordi Cuixart, que és una persona, doncs, com jo, que li pugui haver arribat un clic i se li hagi instal·lat una cosa al telèfon mòbil, puc arribar a entendre-ho, però a quatre presidents de la Generalitat de Catalunya, que entenc que el seu telèfon, diguem-ne, deu tenir uns nivells de seguretat molt més alts que els meus, que continuï podent entrar un software maliciós d'aquestes característiques, home, deixa'm un nivell, diguem-ne, de sensació de vulnerabilitat de tots plegats o d'exposició molt elevat.
Sí, el que diem, a més o menys aquí, els que diguem a la seguretat, és si tu ets un objectiu, molt probablement aconseguiran, diguem-ne, accedir. Si ets, diguem-ne, estàs dins de la llista i ells ho volen i tenen suficients mitjans per fer-ho, poden agafar i acabar, pues, accedint a la teva informació d'una forma o d'una altra. Amb un 0D, amb un missatge, de forma indirecta, ja no penso en altres